Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia als amants dels esports sobre rodes. Tenen un punt de trobada, l'Skate Park de la Floresta. L'espai, a tocar de les pistes de Can Llobet, atrau una gran afluència d'aficionats gràcies a l'empenta d'un grup de patinadors del barri que es fa dir Local Wears Can Llobet i que s'encarrega de mantenir l'espai en bones condicions. La instal·lació la va construir l'Ajuntament després que el projecte d'ampliació i millora de l'Skate Park de Can Llobet fos un dels triats dels pressupostos participatius de la Floresta del 2020-2021 i el qual es va destinar una partida de 50.000 euros. Tàndem, el duet de pop-rock català format per Sergi Guixems i Lucas Gonzalvo, és el candidat de Cugat Mèdia a la primera edició de l'OP Fest. I és que la formació portarà el tema viatges a la fase de preselecció del concurs, que se celebrarà els dies 14 i 21 de desembre a través de dues eliminatòries. Els grups que superin aquesta fase aniran a la gran final, que tindrà lloc l'11 de gener al Teatre Auditori de Cardedeu. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la celebració dels 50 anys de PIMEC. En l'esdeveniment s'ha posat en valor els principals assoliments dels darrers anys de l'entitat i s'han analitzat les principals problemàtiques que afecten les petites i mitjanes empreses i també els autònoms. En aquest sentit, s'ha destacat l'ascetisme, l'accés de burocràcia i les dificultats per trobar personal qualificat com les principals preocupacions entre els empresaris. Dirigit al teixit empresarial, l'ha congregat més de 500 persones, entre elles representants polítics del municipi Sant Cugat Empresarial i Ada Vallès. I l'equip de govern treballarà amb el Consell de Barris del Centre, les solucions de mobilitat de Collfabà amb l'aterratge dels jutjats de Sant Cugat. L'anunciada Centralitat de Justícia i Seguretat, que inclou també la comissaria dels Mossos, la futura seu de la policia local i els espais de protecció civil i ADF, ha inquietat les associacions de veïns de Collfabà i Sant Domènec per la congestió que pot suposar la zona. El vicepresident del Consell de Barris, Jordi Puigneró, no ha descartat un pla de mobilitat i els estudis necessaris per garantir una convivència saludable amb l'activitat que pot generar la centralitat. I amb aquesta informació, punt final, gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. La informació torna al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Bella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 14 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Jordi Molgó, Roser Casamitjana i Mònica Blasco, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem de l'informe Acoso y discriminación, la realidad de las mujeres periodistas. Ho farem amb el seu autor, Raúl Martínez, i la periodista Gemma Herrero. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem dels avenços en diabetis amb la doctora Carmen Quirós, adjunta del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. I afegirem una mica d'arts escèniques amb els imperdibles del crític Eduard Gené. I per acabar, conversarem amb la banda ballesana amb integrants santcugatencs Partiperes, que aquest dissabte afronten la final del Sona Nou. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
estaves comptades.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem parlar del paper que tenen les associacions de Sant Cugat a l'hora de cohesionar el teixit social i veïnal de la ciutat i els reptes que té la ciutat en aquest sentit, ara que ja frega els 100.000 habitants. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa. Roser, molt bon dia.
Bon dia.
La Mònica Blasco, directora d'Original Communication. Mònica, molt bon dia.
Molt bon dia.
I el Jordi Mulgó, excompany d'aquesta casa. I ara com et presento? Com a veí, jubilat?
Jo com a veí.
Com a veí. I com a veí de la ciutat. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Farem un híbrid d'associacions, de model de vida, de com es manté la cohesió social en una ciutat que ha crescut més d'un 200% en les últimes dècades i, per tant, això fa canviar una mica la idiosincràsia de la ciutat i de les relacions entre les persones que hi viuen. Aquest cap de setmana Sant Cugat acull la 49a Festa de Tardor, un esdeveniment que és clau per a les entitats de la ciutat i complirà els carrers i places amb una cinquantena d'activitats organitzades per diferents col·lectius. Aquest any han triat el lema Impulsar les entitats socials i culturals de Sant Cugat, que reflecteix, de fet, les preocupacions per les retallades amb el finançament públic. La iniciativa, recordem que s'havia de celebrar l'últim cap de setmana d'octubre, però la pluja va fer la guitza, per dir-ho d'alguna manera, i s'ha hagut d'anar endarrerint fins a poder-ho celebrar aquest cap de setmana, que tot apunta que no hi haurà pluges i que, per tant, podran sortir totes les entitats a lluir-se, ensenyar la feina que fan, i si pot ser, doncs, el que més gent les conegui i en formi part. No sé si estareu d'acord que la Festa de Tardor és un esdeveniment que uneix la comunitat i la tradició de la ciutat, 49 anys, 49 edicions, 50 anys, que no van lligades, l'any que ve serà la cinquantena, gairebé mig segle de vida. Com creieu que ha canviat l'essència de la Festa de Tardor al llarg d'aquestes 49 edicions?
No sé, puc començar?
I tant. Sí.
Bé, jo crec que l'esperit de la festa no ha canviat, però jo sí que crec que ha perdut una mica aquell esperit reivindicatiu de fa 49 anys, doncs que es defensava Torre Negra, o que es defensava doncs, l'habitatge, o que es defensaven una sèrie de coses que en aquell moment probablement estaven més en precari que ara. Que no dic que ara no hi estiguin, però estaven més en precari. I jo crec que en aquests moments, malgrat tot, jo crec que la major part de les 49 entitats que en formaran part d'això, pues anem allà per mostrar el que fem, per una mica per mostrar-nos, per fer això. Però sí que és veritat, jo crec que el nucli organitzatiu continua mantenint aquest esperit reivindicatiu. La prova, doncs, és que fa un manifest on s'expressen els seus objectius, el per què es fa la festa, quin sentit té. Per tant, jo crec que des del nucli organitzatiu van més enllà de la festa. I es manté, jo crec, aquest esperit, diguem, reivindicatiu. Sí. Jo crec que això es manté. Per altra banda, penso que moltes de les entitats doncs, hi van simplement per mostrar la feina que fan, perquè la gent sàpiga que existeixen i que jo crec que sí que fan una feina social, això jo crec. En quant a si es manté la penseu també que hi ha una altra cosa que s'ha fet, que això no s'havia fet, jo crec que fins a l'edició passada, que és l'elaboració d'un codi ètic.
Podem parlar després perquè hi ha
si
hagut
voleu,
també...
En, després. En qualsevol cas, jo crec que des del punt de vista dels organitzadors i la seva essència manté l'esperit reivindicatiu, per part de moltes entitats possiblement només és doncs, anar a mostrar la feina que fan. Però en qualsevol cas, doncs, com a mínim coneixerem quantes n'hi ha i què fa cadascuna.
No, per descomptat. I jo la vaig conèixer l'any 80, que devia ser de les primeres festes de tardor que es devien fer aquí, i jo recordo que, com a Sant Cugat d'adopció, recordo que això...
75, em sembla, no?, que devia ser la primera, si l'any que ve són 50 edicions...
Sí.
Serà...
Sí, 75.
Sí, just.
O 75.
Doncs guaita, feia la cinquena. I a mi va ser una de les maneres que vaig conèixer Sant Cugat. és que aquell moment també, aquells anys que es va crear, que va venir, havia també un moviment reivindicatiu molt fort. Era un moment potser també políticament molt efervescent, i tot això va ajudar. Però evidentment, Sant Cugat sense la festa de tardor jo no me la imagino. Sempre hi ha hagut reivindicacions a fer, i jo crec que és...
De fet, s'han aconseguit moltes coses aquest any
moltes.
Mateix. El Partit Judicial, per exemple, s'havia reivindicat en festa de tardor.
Sí.
La protecció de Torre Negra havia sigut també al capdavant de les reivindicacions de la festa de tardor i les entitats que en formen part.
I el Bosquet de Can Magí es va salvar també, recordo, i això ho portava, si no recordo malament, ho va fer el Club Muntanyer.
Sí.
Sí, sí, sí.
Mònica.
Bueno, yo creo que la fiesta de tardor juega un papel vital en este sentido, ¿no? Que actúa como un puente entre quienes siempre han vivido en San Cugat y quienes buscan también una ciudad comunitaria, ¿no? Claro, yo hace 30 años que vivo aquí y es cierto que he visto crecer, ¿no? Este sentido, ¿no? Reivindicativo. Entonces, claro, San Cugat es una ciudad amable, una ciudad que acoge y claro, ahora también es verdad que han venido, es una ciudad joven también, aunque ya nos estamos haciendo más mayores porque...
Porque los joves han de marchar.
Los joves han de marchar. Entonces, claro, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es la festa, la reivindicación, los valores tradicionales, la modernidad. Y bueno, y también todas estas personas que vienen a vivir a San Cugat, explicarles qué es, ¿no? La festa de la tardor y que se integren también. Entonces es encontrar todo, cómo hacemos, ¿no? Que todo esto fluya y que haya ese chup-chup chulo entre las entidades y que se reivindiquen, pero que también tengan pues esta otra modernidad que quizás estas personas que vienen de fuera no comprenden o no entienden, ¿no?
És una oportunitat, en tot cas, per a aquelles persones nouvingudes que arriben a la ciutat, que a vegades costa un temps adaptar-te a un espai nou, per fer xarxa, per conèixer gent, participar a la festa de tardor, conèixer les entitats socials i culturals que hi ha, és una oportunitat d'arrelar i generar vincles a la ciutat, si així ho vols. Vull dir, no sé si hi ha alguna millor experiència o oportunitat per fer-ho, no?
Home, jo crec que és una oportunitat per la gent que s'hi vol adherir.
Exacte.
Que s'hi vol adherir.
Això és.
Jo crec que no oblidem que d'aquests gairebé 100.000 habitants, pues, n'hi ha una gran quantitat que passen olímpicament de la vida social,
cultural... O que no coneixen.
Potser perquè no coneixen, potser perquè no s'interessen, potser perquè tenen altres opcions. No, ara no ho estic criticant. Ho estic posant sobre la taula, no? Però és veritat que aquell que vol integrar-se o vol saber on viu i amb qui viu, és una oportunitat. Aquell que no vol, doncs absolutament passa i llestos. També hem de tenir en compte que hi ha 49 entitats que es manifesten, però hi ha aquestes 49 entitats, si vegéssim quin extracte social tenen cadascú, quants socis tenen cadascú, veuríem que és una proporció molt petita dels gairebé 100.000 habitants que té Sant Cugat. Això ha de quedar clar. Vull dir que no tot el món és orégano, que es diu en castellà.
Exacte, sí.
De fet, és un dels reptes que tenen moltes entitats. Ja sabem que les entitats requereixen de voluntariat i de la bona voluntat i del temps que tenen les persones. Per tant, requereix un esforç, perquè podríem dir que el temps lliure és or en la societat.
I cadascú el dedica al que vol.
Que estem vivint. I moltes entitats, no?, lamenten que els costa una mica aquesta regeneració, que la gent que hi ha al capdavant ja fa molts anys que estan estirant del carro, per dir-ho d'alguna manera, i que necessiten un relleu generacional amb noves idees, amb noves maneres de fer, i costa una mica. No sé si creieu, com a ciutat, amb aquest creixement tan ràpid, però també al final no acaba sent un reflex una mica de la societat, que potser les implicacions en la vida comunitària s'estan a poc a poc perdent una mica.
Home, jo penso que també això és una cosa bastant comú, diríem. És a dir, estem en una societat que, malauradament, tendeix molt a l'individualisme, tendeix molt a que cadascú va a la seva i a mi no em molestis i tal. Per tant, jo penso que això a Sant Cugat també es viu, com a tot arreu, i sobretot tenint en compte una mica doncs, la gent que ha anat, una mica el relleu que hi ha hagut social, ja no dic generacional, sinó social, jo penso que això està a l'ordre del dia i no ho podem oblidar.
Mira, treballar per el ben comú és molt complicat. Jo col·laboro perquè ja està en l'ADN mío des de hace muchos años y en la empresa en la que también dirijo, las personas que colaboran conmigo y que trabajan con nosotras también, o sea, tienen esa parte social, pero es lo que dice la compañera, es que trabajar por el bien común es muy complicado y tu tiempo es muy valioso porque cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, claro, cuando se te presentan varias entidades, tú te tienes que identificar, y a lo mejor te identificarías con varias, pero tienes que escoger, porque al final, quien está en muchos sitios, ¿verdad? ¿No? Poco hace. Y luego, en algunas sí que tiene una cuota, en otras no hay otras cuotas. Entonces, claro, si vas sumando cuotas, al final dices, bueno, es que yo entre que colaboro, entre que hago, al final del año o al final del mes, me he gastado tanto, ¿y cómo? Y muchas personas dicen, yo trabajo por el bien común, no quiero nada. Bueno, no quiero nada, pero al final todo el mundo queremos recibir cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué parte también, ¿no? La sociedad está implicada? ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Y cómo hacemos, no?
Quin és el repte per implicar Exacte. La gent a les entitats? No?
Jo crec que una miqueta és segons els interessos personals.
Clar.
De vegades reivindicatius i tot. Uh-huh. Ara penso en les associacions de veïns i jo recordo perfectament tot el que és Sant Francesc i el monestir. Ells tenien un afany de poder fer reivindicacions que es poguessin tocar. I la veritat és que era una associació, va arribar a ser una associació molt forta. Si ens ho mirem ara, avui en dia, aquesta associació
és un pequeño reflejo.
Exacte.
Sí, no, però jo crec que això que tu expliques és una manifestació d'aquesta evolució. És a dir, jo quan vaig venir també l'any 83, doncs hi havia la Federació de les Associacions de Veïns, que què vol dir això? Que hi havia moltes associacions de veïns que estaven sota un paraigües, que era la federació, etc. I normalment es reivindicaven coses globals per tota la població.
Exacte.
És a dir, Torre Negra no és una cosa pròpia, és una cosa de tothom.
De tothom.
Doncs jo què sé, pues, millorar determinats serveis és per tothom, etc. I jo crec que en aquests moments aquest nivell d'associacionisme reivindicatiu s'ha perdut. Queden algunes associacions, però jo crec que moltes, estan dedicades a una cosa concreta, a una reivindicació concreta. Pues jo reivindico que s'arregli el meu barri, jo reivindico que es posi un cap equip, etc. Però no hi ha, sota el meu punt de vista, aquesta visió tan ampla de la ciutat o del teu entorn que hi havia fa uns anys. Potser és una mica de nostàlgia, això, ho entenc, però penso que és un altre tipus de moviment, en tot
aquí
cas.
Aquí està. És que els anys han passat i la manera que nosaltres vivim avui no és l'igual que la que vivíem abans. Aleshores, jo suposo que tot això costa molt, com deia l'Alba, de que la renovació generacional es faci, però sí que s'ha fet. Uh-huh. Realment, a davant hi ha gent més jove.
Que no és només joventut, eh? Vull dir que la gent gran no hagi de...
No, i tant.
Pot ser gent de 40, 50 anys.
Però a vegades
anys,
es necessita empenta nova, no?
Exacte.
Per tirar del carro.
Per estirar.
Exacte. Sí. La mentalitat ens va canviant.
De fet, això que apuntava la Rosem ve al cap a una queixa que fa sovint aquí el Robert Sabé, que és un veí de Mirassol que està al Consell de Ciutat i també a l'associació, i que lamenta, no?, que a vegades l'associació es converteix en allò de vull que m'arreglin la vorera o l'esvoranc de davant de casa meva.
I què no és això?
O a vegades ho veiem al ple a l'audiència pública,
sí,
no?
Sí, sí. Mm-hmm.
És allò que m'implica a mi com a individu...
Sí,
i el
que
meu...
hi de lo mío, que es diu, no?
Exacte.
Vulgarment.
I a la meva parcel·la, i no aquests serveis comunitaris que al final van a benefici de tota la societat, però potser és un reflex una mica de la societat a la que ens estem convertint.
De totes maneres, si ens ho mirem als seus inicis, que devíem ser uns 30.000 habitants de Sant Cugat, i ens ho mirem avui, que quasi som 100, clar, això força a fer canvis socials, a fer canvis... I, en canvi, això es manté. Vull dir, és un gran èxit de la gent que de Sant Cugat ho hem d'extendre. Jo ho extendria a tot el poble, però, bueno, de moment la festa de tardor continua amb les seves idees, han variat les idees o les maneres de fer, però hi som, hi som.
Mira, la Roser parlava de la festa de tardor d'aquest codi ètic, que al final forma part de la idiosincràsia de la festa de tardor, i aquest any, i no em voldria equivocar, però crec que l'any passat ja va passar, hi ha Vox, que s'ha negat a signar aquest codi ètic, perquè recordem que els partits polítics també poden formar part i poden participar a la festa de tardor, i no hi participen per punts com la violència de gènere o la defensa del català, que ells no volen signar.
Però si recordeu, això va néixer l'any passat, si no m'equivoco, la darrera edició, que pues, representa que hi va haver com un rifirrafe, deixeu-m'ho dir així, amb el partit de Vox, i en principi se li va dir doncs, que no podia participar, això va organitzar doncs, un cert sarau, un cert malestar, etc etc. Jo crec que a partir d'aleshores va ser quan es va dir el codi ètic i que es demana a totes les entitats que el signin. Uh-huh. Bé, el codi ètic doncs, diu el que diu i defensa el que defensa.
Insta els signants a defensar la igualtat, a combatre tota discriminació, llavors, per exemple, a rebutjar discursos negacionistes sobre la violència de gènere...
Exacte. Jo sé que en principi Vox pues, havia demanat paradeta i que se li va dir que no. Llavors, l'argument és una mica aquest codi ètic. És a dir, sí. Aquí hi ha com 4 o 5 punts que acaba de dir l'Alba que realment se suposa que Vox no els compleix. Per tant, o estàs en ell o no estàs en ell, o per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. Jo crec que forma part també una mica de tornar en aquesta, a reivindicar els valors. Exacte. Que significa la festa de tardor. Exacte. I pues, que no hi vulgui ser, no hi és, i no passa res. Cadascú pues, pot estar allà on vulgui, on més li agradi, on més còmode es trobi, però el que no pot ser és ser-hi i no ser-hi, com a, per dir-ho d'alguna forma. No sé.
El negacionisme no significa que no exista.
Sí.
Es que es así. Entonces, si Vox considera que no hay violencia de género, qué suerte que me lo expliquen en donde no la hay, que se lo expliquen a todas estas mujeres que han sido asesinadas o a los hijos de estas mujeres que han sido asesinadas que en su vida repercuten, ¿no?
O los que han asesinado en forma de violencia vicaria.
Exacto,
o la defensa del feminismo, sí. O mil cosas. Entonces, negar no significa que no exista. Yo, con todos mis respetos, esto y demás. Al tema de la defensa del català. Evidentment, jo m'estoy expressant avui aquí, en mi idioma, en el que jo me suelo expressar millor. Evidentment, puc parlar en català, però jo m'expresso molt millor. I llevo 30 anys aquí i ningú me ha discriminat, ningú me ha dicho tú no puedes vivir, no puedes hacer, no puedes trabajar. És más, mi empresa la tengo aquí, treballo con diferents ajuntaments, en Generalitat, vull dir... que és com tu també te lo quieras tomar. Entonces, bueno, també fas esforç, també fas moltes coses. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. La defensa del català, clar que sí. Los meus fills són catalanes. A mi quan me pregunten de dónde tú eres, de cómo te sientes, digo, yo soy catalana, primero porque ya llevo más de 10 años viviendo aquí, con lo cual ya tengo la vecindad. Pero yo me siento catalana porque tengo mi familia, mi gente, mis amigos, mi trabajo, mi forma de vida. Entonces, claro, me parece tan triste, ¿no? Entonces, al final, es una paradeta en la que tú también, es una manera de explicar también lo que tú haces. Si no quieres estar, es porque no sabes bien qué es lo que fas o qué es lo que reivindicas. Yo lo dejo ahí.
O que no estás de acuerdo con eso.
O que no estás de acuerdo. No y es muy lícito.
Es muy lícito no estar de acuerdo. Però el que no pots fer és signar una cosa amb la qual,
clar,
evidentment i d'una manera, diríem, clarivident,
de
no
fet,
estàs
contradint.
Estàs contradint. Llavors, a mi em sembla que un hi pot anar. No obligues a ningú a fer una paradeta a la festa de tardor, per suposat.
Clar.
Si tu hi vas, se suposa que acceptes allò que s'està defensant allà. I
exactament. Vamos, ja és que la violència de gènere, quien le digas que no existe o que no... Bueno, que també hi ha violència contra los homes. Clar que sí, és que som persones, que esto no va de mujeres ni de
però normalment la violència contra els homes és dels mateixos homes, eh? Vull dir,
sí.
Qüestió de dades i no...
Sí, sí,
i no
de dades.
I tant. No, jo també en tinc un fil, sí. Quiero decir que...
Més enllà de la ideologia, les dades són concretes. concretes i són molt explícites.
Exacte, exacte.
La ciutat, ho dèiem, ha passat en 40 anys, ha crescut un 212%, era la 28a ciutat més gran de Catalunya, ara ja és la dotzena, més enllà d'infraestructures, de creixement de població, això al final també canvia les dinàmiques, la idiosincràsia i la relació entre els veïns, perquè és un creixement molt, molt, molt ràpid. Com ha afectat aquest creixement i el tipus de creixement que ha tingut Sant Cugat, que no és el mateix que han tingut altres poblacions, a les relacions, a la cultura, a les característiques d'una ciutat que podríem dir que era un poble gros, a una ciutat amb 100.000 habitants?
No sé, jo penso que no és tant... O sigui, el creixement és evident, perquè jo quan vaig venir doncs érem 30.000 i ara som 90 i pico mil, per dir alguna cosa. Però jo penso que no és tant la quantitat que hem crescut, sinó la qualitat de com hem crescut. És a dir, jo crec que cada vegada, per raons X, perquè és una ciutat atractiva, perquè té empreses importants, per tot el que tu vulguis, que no citarem aquí, però doncs, ha convidat a venir un tipus de gent amb un...
poder adquisitiu
amb un nivell econòmic doncs molt important. Penseu que som la ciutat que tenim més universitaris d'això, que el PIB és del segon, sembla que és el segon pràcticament de tot Catalunya, etc. Per tant, jo crec que el que ha canviat realment Sant Cugat no és tant el nombre de gent que ha vingut, sinó el tipus de gent que ha vingut i diríem el recanvi que s'ha fet de gent que hi vivia i que per lo que sigui, doncs ha hagut de marxar o ha marxat amb la gent que ha vingut. Jo crec que això és el que ha donat el canvi més important.
Ara apuntaves, la gent que ha marxat, no? Hi ha dos... Es pot marxar per moltes qüestions, del municipi, que és casa teva, on has viscut molts anys. Un, en aquesta ciutat molt important, és la crisi de l'habitatge. Moltes persones no es poden permetre viure a Sant Cugat. Parlo, per exemple, i no només de gent jove que ha nascut aquí i que ara no es pot permetre ni llogar ni comprar un pis a la ciutat. També de gent gran que viu de pensions que no pot assumir el preu del lloguer. Però també hi ha altres persones, i ho explicàvem en un article de la Marc Castro, meravellós, deixa'm dir-vos...
Aquest
dilluns, de veïns de la ciutat que han decidit marxar, no només per una qüestió econòmica i d'habitatge, que alguns també, sinó perquè precisament aquell poble, aquella ciutat, amb un teixit veïnal fort, ja no és la que era. I, per tant, no els hi agrada o prefereixen viure en un altre espai, més a la natura, on puguin tenir aquest contacte més proper i més humà entre veïns. Us ha passat pel cap algun cop? El Jordi marxa sovint a Arbeca, que
bueno,
és casa seva, també.
És diferent.
Que és diferent?
Jo tinc dos pobles.
Jo t'he de dir que a mi no m'ha passat pel cap, però jo tinc una filla que precisament sí que li ha passat. No sols li ha passat pel cap, sinó que li ha passat a la realitat i viu al Pla de l'Estany, amb una masia. A mi no m'ha passat pel cap, de moment. Sí. I de l'article de la Marc, que és molt maco, precisament dos persones que jo conec...
La Son Reyes
i el Quic Godàs tenen pis, o tenien pis aquí. És a dir, que no era un problema estrictament econòmic o de vivenda, en aquest cas concret, dos casos concrets, sinó que era, doncs, un altre tipus de vida, simplement. Vull una altra cosa, no vull això, ja està, per les raons que siguin. Sí. Però no era un problema econòmic o d'habitatge, vull dir, d'econòmic, sí, sí. No sé, d'habitatge en aquest cas concret.
Sí, sí, i jo ara em ve al cap el problema aquell que realment va ser molt, molt incisiu de que els fills de Sant Cugat havien d'anar a viure fora de Sant Cugat perquè no podien d'això... Jo l'he viscut directament amb el meu fill i, bueno, la veritat és que, bueno, ens va saber molt greu. És a dir, si pogués tornar, tornaria.
Per tant, aquí sí que hi ha la qüestió econòmica i no la decisió pròpia de canviar
el... I això no és una persona que li passa. N'hi ha molta gent que li està passant.
També trenca una mica el teixit aquest familiar a vegades tan necessari.
En canvi, la meva filla no tornaria.
Perquè el motiu seu
és
diferent. És diferent. Perquè, esclar, quan parlem d'economia, parlem d'unes altres històries, no? De qualitat de vida, de no sé què, de que estem organitzats d'una manera... Clar, parlem de moltes coses.
També el model de ciutat, no? Precisament suposo que és el que va fer decidir la teva filla marxar, que cada vegada amb persones nouvingudes d'arreu del món...
Jo ja era nascuda aquí, eh? Vull dir que havia nascut.
Potser és una ciutat més homogènia i menys heterogènia que mai, no? Sant Cugat és...
Falta diversitat, jo crec. Malgrat tot, no.
Aquests preus fan que el perfil de persones que pot viure a la ciutat tingui un cert poder adquisitiu... I, evidentment, des del poder adquisitiu hi ha persones de diferents sensibilitats i diferents maneres de viure, però bé, ja fa un panorama més homogeni que en altres municipis o que Sant Cugat en els altres anys. Mònica, no sé si tu t'has plantejat fer un canvi de vida en algun moment per alguna de les dues qüestions, ja sigui econòmica i poder viure en un espai on et puguis permetre diversificar més l'economia domèstica i no dedicar-la tant a l'habitatge, o per model de ciutat?
No, me encanta San Cugat. De hecho, cuando vinimos mi marido y yo hace 30 años aquí, podíamos escoger, veníamos de Zaragoza, no teníamos nada donde escoger, estuvimos mirando diferentes poblaciones y me gustó San Cugat, porque San Cugat tenía esa esencia de Pobla. Yo venía de Zaragoza, una ciudad pequeña, una ciudad de interior, y entonces, digo, yo en Barcelona me pierdo, o sea, es que hubiera venido, digo, no sé qué hacer en Barcelona, ¿no? Y malgrat que es verdad que ha cambiado, que desde los habitantes que había hace 30 años, ahora no te res que veure, pero es, no sé, aun con todo, pese a que ha crecido mucho y pese a que a todo el tema urbano, pues claro, yo he conocido un colfaba cuando eran campos, ¿no? He visto un bulpalleras cuando eran campos, cuando no había nada, que era en esto, y lo he visto ahora, y claro,
no fa tant,
o sea, es increíble.
Yo
vine en el año 96, o sea, que te quiero decir que al cabo de 2 años ya estaban edificando, ¿no? Pero realmente, pese a todo esto, se ha intentado conservar esas zonas verdes o esa esencia aún con todo un poco de Pobla, ¿no? Cuando viene pues mi familia o amigos de fuera, dicen, ostras, qué maco, qué chulo. Yo no, yo la verdad es que no, y me, gracias a Dios, pues me puedo permitir el seguir viviendo aquí con esta estabilidad, y no me agradaría marchar. Yo quizás cuando sea mucho más mayor, un poquito más, quizás pueda irme al mar, pero porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Y yo nací en San Sebastián y soy de mar, pero algo pequeñito cerca del mar. Pero sí que mi hija ha marchado. Mi hija con 24 años marchó a Barcelona, tuvo esa suerte de poder compartir piso y marchó porque aquí no podía. Y esto sí que a mí me da mucha pena, pero tengo que decir que ella me dice, cuando tenga feels, sí que volveré. Porque para ella, volver a San Cugat significa volver al origen y volver a poder criar a sus hijos en un entorno donde hay muchas oferta de escuelas, mucha oferta cultural, mucha oferta para niños, espacios verdes, en el que ella considera que en Barcelona, que le gusta mucho, no tiene esa oferta. Porque tú cuando bajas a la calle, bajas al suelo. Aquí todavía no bajas al suelo. Aquí todavía bajas a las zonas verdes y las tienes mola prop, ¿no? Entonces, claro, para mí eso es lo que realmente me importa, que quiera volver. Que quiera volver, eso significa que muchos de los que se van vuelven, ¿no? Y eso es, yo creo, que el espíritu del ayuntamiento, que tiene que atraer de nuevo ese talento, porque son mujeres y hombres con carreras universitarias, que poco a poco se están haciendo una vida fuera y con un poder adquisitivo, que luego puedan volver y ojalá pudieran volver.
I com es pot fer per mantenir la identitat de Sant Cugat? Hi ha iniciatives com la Festa de Tardor que jo crec que ho impulsen per aquells qui vulguin mantenir-la, però des de l'administració, no? Que al final és un agent primordial per mantenir una identitat de ciutat, de que hi hagi teixit social, que hi hagi teixit cultural. Ara veiem, el lema d'aquest any de la Festa de Tardor és contra les retallades que hi ha hagut precisament per aquestes entitats, algunes culturals, algunes socials, que treballen amb tantes persones que ho necessiten a la ciutat. Ara en ve el cap a escaps, o altres de l'àmbit de la cooperació, que s'ha reduït per primera vegada aquest compromís del 0,7% del pressupost. Quines eines tenim perquè Sant Cugat no es converteixi en això que ja molts diuen que és una ciutat aparador, una ciutat dormitori? Perquè estic convençuda que molta part de la població no vol que la ciutat es converteixi únicament en això. Què pot fer l'administració, què pot fer l'Ajuntament, que és la que ens pertoca, per mantenir aquest teixit col·lectiu i no tant aquest individualista?
No sé, perdó. No, digues.
Jo penso que haurien... És que és molt... És, aquest tema és...
No hi ha receptes fàcils ni màgiques,
No. Perquè si penso personalment per què a mi em va agradar Sant Cugat, era perquè volíem tenir fills i a mi aquí em va donar la sensació en aquell moment de que podíem fer una creixença diferent de lo que podíem fer a Barcelona. I la veritat és que, clar, els orígens són rurals, els de la nostra família, i clar, a Barcelona una mica és el que deies, me perdia.
Clar.
Bueno, i ara això, a veure com ho conservem. Jo recordo, ara em ve al cap lo de la ciutat educadora. O...
Amiga de la infància.
Exacte. I tot això s'ha anat perdent, i no sé si hauríem de caminar una mica per aquí, de preocupar-nos. Suposo que, a veure, preocupació hi ha, oferta perquè els nois estiguin en contacte, facin socialització i facin...
És una de les queixes de la gent jove, que no tenen espais on sociabilitzar.
Sí, jo crec que hauríem de...
Perquè ens molesta tot una mica. A tots, eh? No assenyalo ningú. Sí, ens molesta que els nens juguin a la pilota a la plaça, sí. Ens molesta que els joves estiguin al carrer i facin soroll, però després ens queixem perquè estan a casa davant de l'ordinador.
Exacte.
Bueno.
És així.
És així.
Sí, és així. Però, clar, la ciutat és maca, és atractiva, és una ciutat positiva. Jo moltes vegades faig la broma. És un poble... tocat per la mà de Déu.
Sí que és veritat que jo penso que també, suposo que pel tipus de gent, que és el que dèiem abans, ens queixem de tot. És a dir, tenim una tendència a que, doncs, jo entenc que hi ha llocs de Sant Cugat que són probablement difícils de viure-hi. Però també diem que ens queixem de tot, eh? Sí, gairebé tots ens queixem de tot, eh? M'hi incloc, eh? Tot, quan alguna cosa se surt de lo habitual, doncs ja ens fa ràbia, ja protestem, ja anem a l'audiència pública.
Reptes, molts reptes tenim per endavant com a ciutat i com a societat, perquè els problemes no són exclusius de Sant Cugat, sinó del model de societat que entre tots estem construint. Sí. Roser, Mònica, Jordi, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Adiós.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Qualsevol persona que segueixi l'actualitat esportiva haurà observat que el periodisme esportiu és un sector altament masculinitzat. Tot i que en els darrers anys la presència de dones ha anat creixent, encara queda un llarg camí per assolir la igualtat de gènere en aquest àmbit. Avui, al Faves Contades, analitzarem la realitat de les dones periodistes amb Raül Martínez, coautor de l'informe Acoso y Discriminación, la realidad de las mujeres periodistas, publicat aquest setembre a la plataforma The Conversation, i amb Gemma Herrero, periodista esportiva i feminista. Amb ells explorarem els desafiaments que afronten les dones en aquest sector, des de la baixa representació fins a les situacions d'assetjament i discriminació. Raül Martínez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben tornat a aquest estudi, moltes que ara en parlàvem gràcies. Fora de micro, que ja hi havies passat en altres ocasions. Havia sigut company de la casa, també, oi?
Sí, fa long time ago, fa molts anys, massa.
I a la Gemma Herrero, periodista amb 20 anys de trajectòria i feminista. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Raül, has fet aquest informe per fer una mica una fotografia de la situació de les dones en el periodisme esportiu. A grans trets, quina és la fotografia general del paper de les periodistes a les redaccions d'esport de casa nostra?
Doncs, bàsicament, que són outsiders, és a dir, que estan molt poc representades en el periodisme esportiu, que viuen en unes condicions en les quals no són ben acceptades, en unes redaccions que normalment són masculines, blanques i heterosexuals. I això continua condicionant, no?, que el periodisme esportiu tingui una visió molt estereotipada i discriminatòria, i que, per tant, els discursos d'odi siguin una constant en el periodisme.
Gemma, tu vas treballar durant 17 anys al diari Marca. Ara, de fet, et podem llegir i sentir en diversos mitjans, principalment de l'àmbit del periodisme esportiu, a Catalunya Ràdio, a RAC1, el Confidencial i les entre d'altres. Comparteixes aquest diagnòstic que ens feia el Raül del paper de la dona en aquestes redaccions esportives?
Sí, sí, totalment. Totalment. Estàvem rodeades de homes blancs heterosexuals amb tot el que això comporta.
I amb...
comporta que són grups, además, que a més a més que són muy resistentes al canvio. Y que son grupos muy poco permeables, con lo cual resisten. Para mí el periodismo deportivo es una de las trincheras del machismo, vaya.
Raül, amb la, ara ho deia la Gemma, aquest hermetisme que hi ha, aquest atrinxerament de les redaccions masculines i el periodisme esportiu, durant els últims anys s'ha vist algun tipus de canvi en aquesta tendència? Sí que és veritat que a poc veiem més dones en el món del periodisme, però no sé si és una qüestió una mica més cosmètica o de quotes que de canvi real.
Algú deia que era pseudofeminisme, no? Uh-huh. És l'apariència de que entren més dones. S'ha transformat, o sigui, jo he tingut l'oportunitat de veure un canvi que s'ha produït en els 5 anys, perquè fa 5 anys jo he treballat, o treballo sempre en temes del racisme, uh-huh. I fa molts anys que treballo en tema de l'esport. I aleshores el que vam veure era que la situació, per exemple, de les dones, en aquest cas les dones esportistes, era una situació igual, uh-huh. o que la que es produïa amb jugadors i amb el racisme, diguem-ne, en el futbol. I el que vam entrar és en el futbol femení. I vam entrar just en el moment en què era la vaga, en el que van fer la vaga en el 2020, en el que van començar a reivindicar-se, en el que el Barça ha tingut una explosió. I analitzant el futbol femení vam veure que al costat hi havia una gent, no?, que eren periodistes esportives, que vivien exactament la mateixa situació, amb els mateixos discursos, amb les mateixes discriminacions. Per què? Perquè els discursos d'odi funcionen exactament igual contra tothom que no és home blanc heterosexual. I ens ho trobem. I aleshores el que vam veure és que el futbol femení va tenir una eclosió, uh-huh. i el que apareixia era que, les dones, si volen fer, doncs poden entrar amb el femení. I aleshores el que vam veure és que el femení, el futbol femení estava acompanyada per veus que començaven a ser veus de dones.
De fet, encara passa.
I encara passa.
Que és on sentim majoritàriament les dones fent retransmissions esportives. De moment, és sobretot, quan parlem de futbol femení, sembla...
Que de certa manera és, o sigui, continua sent masclisme, uh-huh. no? Però és un primer pas.
Sembla que les dones periodistes només puguin parlar de les dones esportistes.
Estan obligades, perquè no tenen altres opcions. I el que veiem és que aquestes escletxes, no?, doncs que es van colant en segons quines emissores, en segons quines circumstàncies, i després patint el que ens trobem, no? Uh-huh. Però dones que fan Barça han aparegut en els 2-3 anys, en els 2-3 últims anys. I aleshores és aquesta escletxa que està fent que dones s'estan reivindicant, a més s'estan mostrant la seva professionalitat i, per tant, s'estan fent protagonistes també en altres esports. Però el multiesport, és a dir, tot allò que no és futbol masculí, i el futbol femení i tot l'esport femení són, de moment, els espais on tenen menys dificultats.
Gemma, tu has notat canvis en els últims, sobretot aquests últims 5 anys?
Molt poquets. Molt poquets. S'està evolucionant, però perquè la societat també està evolucionant, però els canvis no són... Vamos, no és per a cantar victòria, ni molt menys. A mi em passa a més que jo quedo amb dones que treballen també de periodistes esportives, que ven bueno, de vez en cuando, sí. I a mi el que m'expliquen de lo que les passa és lo mateix que em passava a mi quan treballava en el Marca fa 25 anys, o 20 anys, o molt semblant, molt semblant. Amb lo qual, hay un cambio, sí, cosmético, un poco, de quota, de ja tenim dones i ja estan en les redaccions, però si te n'adones, per exemple, la majoria de dones que treballen en medios, en mitjans esportius, han de complir una sèrie de requisitos estètics.
Uns cànons estètics, no?
Totalment. Normalment són dones joves, delgades i guapes.
Uh-huh. Al costat d'homes amb canes.
És això mateix.
De fet, fins i tot, al principi, quan hi havia aquesta presència de dones, a vegades era per limitar-se allò de fer la lectura de les xarxes socials o fer punts, però en cap cas el paper de la dona s'equiparava en lideratge, per entendre'ns, al dels homes, i moltes vegades, com apunta el Raül, grans.
No, no, les dones grans directament, per exemple, a televisió desapareixes. O sea, deixen de trucar-te i truquen a... Y como son intercambiables, es como si fuéramos las muñequitas estas rusas, somos intercambiables. Entonces, te quitan como no més pocket pot estar una, porque si no, al parecer, les explota la cabeza.
Perquè hi ha la quota, però no massa, no? Que entrin, no però que no ocupin massa espai.
En una tertúlia habrá una. Entonces, si hay una, pues agafan a la que les sembla bé. I només està una, perquè si hi ha dos es explota la cabeza o algo así.
Teniu la sensació, Gemma, des del sector, tu em dius que teniu aquestes trobades amb altres companyes del periodisme esportiu, que a més, quan una dona treballa en periodisme esportiu ha de reivindicar el seu talent el doble que un home, que si alguna vegada fas una pífia, que tots la fem treballant, se t'assenyalarà molt més que si la fa el teu col·lega?
Totalment, sí, és així. A més, la professionalitat, la qualitat, no se nos suposa, l'has de demostrar tota l'estona. I la sensació aquesta de que si tens una errada, pues, adiós, muy buenas.
Ja està.
Tens una oportunitat i l'has d'aprofitar, molt ben aprofitada. I aquesta pressió també és terrible, perquè vives en permanente tensión, claro.
Amb
en permanente tensión.
És que és una situació que es produeix en nosaltres ens explicaven, no? Que, clar, tu necessites fer molta feina i has de reivindicar la teva feina i de vegades és...
Està no? sota la lupa,
no? Contínuament. I aleshores qualsevol situació de conflicte, no? És com s'aprofita per, no? Això, en el futbol femení, no? El que va passar, no? És el Barça estava superbé, però un dia es reivindica per una qüestió i aleshores van aprofitar, després de tants èxits del futbol, van aprofitar que van criticar, per exemple, lo de la federació i noies consentides. O sigui, és... O sigui, estaven esperant durant un any i mig, dos anys, a veure si és impossible col·locar. Doncs pues al final col·loquen les nenes consentides, no? Ja estan aquestes, no?
Quina manca de companyerisme, també, en els dos àmbits, tant el periodístic per part dels col·legues homes de la professió com en l'esportiu. Ho hem vist quan van fer la vaga les futbolistes, que no van rebre massa suport de la selecció masculina, i amb la victòria del Mundial de l'any passat i el malaurat petó no consentit a Jennifer Hermoso, no? Tampoc vam sentir les veus dels homes donant suport a les seves companyes de professió.
És que... I això que ho pot explicar la Gemma, no? O sigui, és aquest el suport i la resiliència que ens explicaven algunes de les periodistes era, doncs, compartir, no?, allò que deia ella, de compartir, de trobar-se, de fer un cafè i pensar, no estem boges, o sigui, sí, ens passa totes el mateix, no? O la teràpia, o sigui, la necessitat de teràpia com a supervivència, no?, que són elements de resiliència que ens expliquen les pròpies periodistes, no?
Parlem precisament de l'assetjament, Raül. En l'informe, entre d'altres xifres que recolliu, reflecteix que el 89,6% de les periodistes encastades han patit assetjament sexual a la feina. La meitat de manera habitual. Això vol dir que 9 de cada 10 periodistes esportives pateix aquestes violències. Com es manifesta aquest assetjament? Què us han explicat? I quines conseqüències té per a les professionals?
Doncs, primera, professionalment, la gent pensa... O sigui, hi ha gent que lluita. Gemma és un exemple. Uh-huh. Hi ha gent que diu... Ja, que us
una militància, no?
Que gairebé. Que us bombin, ja està. I molta gent que se'n va. Però, clar, aquest assetjament té diversos graus, però comença en... No? Ens trobem en un cafè. Oh, que guapa que estàs avui. Quina fa el dia que portes. Que maca, que bé que et queda la sombra d'ulls. I això és... O sigui, ja automàticament t'estan menyspreuant.
Un assetjament, a més, que és multifactorial, des dels mateixos companys de feina, a les fonts que tu puguis tenir...
I ja no et dic a internet.
Els usuaris, exacte, a les xarxes.
Perquè tens... O sigui, és tot, no només són els companys, sinó també és això, les fonts d'informació, que dèiem, no? L'altre dia la Danae Boronat, que li feien una entrevista per a l'APM...
A l'APM, el Joel Díaz.
No? Uh-huh. Explicava com aquestes situacions en la qual hi ha jugadors que es pensen que tenen dret, en el moment que tenen una periodista, tenen dret a tot, no? I que la Danae Boronat explicava aquesta situació que li havia passat, per exemple, amb el Piqué.
Sentim-la.
Aquí no el salvaries. Piqué. Bueno. Ell pensa que tothom està al seu abast i sobretot que qualsevol dona perd el cul per ell.
Jo recordo una vegada a La Sotana, que és un programa de bastant d'èxit que tinc, el faig amb uns amics, va venir una periodista que tu coneixeràs molt bé perquè ets tu, que ens va comentar fora d'antena que els jugadors de futbol també són un problema, perquè si veuen una reportera, consideren que aquella periodista doncs està disponible per més coses.
Per sort ja no hi soc.
Tu vas treballar amb el Barça...
De... Déu-n'hi-do el que explicava la Danaia Boronat. Gemma, tu has denunciat també en diverses ocasions les actituds masclistes que t'has trobat en l'exercici de la teva professió. Quines són les més habituals?
Mira, a raíz de lo que pasó con la selección de fútbol femenina, yo escribí un artículo en septiembre del año pasado en Jotdown, que se hizo viral, que era cómo íbamos a explicar a las futbolistas si nosotras también estamos rodeadas de rubiales. Uh-huh. Y es tal cual. En ese artículo puse mucho cuidado en que ellas no pudieran ser identificadas, pero en que ellos si lo leían, sí que pudieran pensar, o sea, sí que se vieran, sí que dijeran, hostia, este soy yo. Y contaba, o sea, ninguna de las experiencias que contaba, ninguna era inventada. Eran todas experiencias que me habían contado compañeras mías y algunas que me habían pasado a mí. Uh-huh. Y va de todo tipo, desde el acoso verbal, digamos, el que llevas puesto, qué haces, qué bien te queda, cómo estás, a tocamientos, o sea, directamente tocamientos, y a que si se lo recriminas, es lo de, pero qué dices, qué haces, te has vuelto loca, no se te puede decir nada, o, uh-huh. o te lo estás tomando como no es.
O fotografías pornográficas de companys.
O fotografías pornográficas, sí, hay un amplio...
Un amplio ventall.
Hay un amplio catálogo. De situaciones.
Porque ella dice que tuvo que anonimizarlas, pero nosotros también tuvimos que anonimizar, porque lo que se explicaba, y algunas de las cosas que nos explicaban, fins i tot ens havíem de no posar-les, perquè és complicat i perquè es podien reconèixer,
claro,
les dues parts.
L'agressor
i la persona que ens ho havia explicat.
El problema és quan l'agressor sent impune, no?, també,
per la
societat. Podríem parlar del cas de Dani Alves, però n'hi hauria... tants d'altres...
I entre companys.
I els que no coneixem, i entre companys. Raül, apuntaves tu també la influència de les xarxes socials, que són un paper protagonista en aquest assetjament. Moltes vegades les persones, de fet, s'amaguen en aquest anonimat, no?, per dir el que els hi passa pel cap, per insultar, per amenaçar, per fer proposicions de tota mena i comentaris sexistes a les periodistes. Hi ha periodistes, fins i tot, que han deixat Twitter, que potser és un caldo de cultiu a més de tot això i més... des del canvi de Twitter a X. Gemma, tu com gestiones les xarxes? Vull dir, tens ja una cuirassa que no hauríem de per què tenir de mala rellisca, o has decidit marxar d'algun lloc per no veure-ho? Com ho fas?
Com puc. Hi ha estones que no pues, bueno, pues cuando sufro algún asedio, uh-huh. Que lo que quieres es desaparecer, y desaparezco una estona. Lo que pasa que ahora que se está produciendo el debate tan interesante después de que se de que el medio de Guardian y ahora La Vanguardia también hayan decidido marcharse de Twitter, pero yo solamente quiero señalar que marcharse de Twitter también es un privilegio. Es decir, si yo fuera directora, subdirectora, si trabajara en un sitio, en un medio de manera fija y tuviera un sueldo fijo, pues tampoco me tendría por qué estar en Twitter, porque ya tengo mi medio, ¿no? Uh-huh. Pero yo si estoy en Twitter y si sigo estando en Twitter es porque necesito vender mi pescado.
Claro.
Porque yo soy autónoma y si no trabajo no como, no curro, o sea, no cobro. Y yo necesito vender mi pescado para que me sigan viendo y me sigan contratando. Pero el estar en un sitio como... Y no es ahora solamente con X, con X se ha...
magnificado, ¿no?
Ya es horrible y ya no hay ninguna criba, pero ya pasaba con Twitter y a las mujeres. Hemos sido los canarios en la mina. O sea, los primeros asedios y los primeros linchamientos han sido a mujeres cuando era Twitter y no era X. Y cuando lo señalabas y decías esto que me está pasando, estos insultos machistas, misóginos, este linchamiento, era lo de tampoco te pongas así, no es para tanto. que és el que sempre se nos dice a les mujeres.
Assenyalar, no? A més, la víctima de que no s'ho prengui tant a pit i, escolta, si et molesta no entris, no?
Ets fins molt i tot. Sensible, sí.
Bé, tenim feina per endavant, per recórrer. M'agradaria acabar per això. Aviam, sí, sé que no hi ha solucions màgiques i al final és un reflex de la societat en la que vivim, però què podem fer perquè aquestes redaccions no siguin tan masculinitzades i per posar una mica de fre a la situació que viuen les companyes que es dediquen al periodisme esportiu. No sé si, Raül, després de tota la tasca
no,
i la recerca de l'informe...
Una de les qüestions que ens trobem és la desaparició... O sigui, no hi ha, és l'absència de dones en espais directius. El que s'ha demostrat quan al principi es fa una discriminació positiva en la selecció de directives entre dones, el que s'observa en els mitjans és que el tenir gent de contextos diversos, en aquest cas dones, persones d'origen migrant o persones d'orígens culturals diferents, el que aporta és no és només una diversitat en la direcció, sinó que normalment obren el focus.
En els continguts.
En els continguts, en la selecció de personal, és a dir, i aleshores aquesta obertura de foco el que permet és mirades diferents i una normalització. Però el problema, com dèiem al principi, és... són tots homes, no? En els espais, i més en els espais d'opinió. Poca informació, però en els espais d'opinió...
El lideratge